Ràdio Vilafranca.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Aquesta és una d'aquelles setmanes, caps de setmana sobretot, en què tothom parla de cinema i el setè art és protagonista en mil i una converses, perquè se celebren els Oscars. Afortunadament, nosaltres en parlem cada divendres amb el Miquel Felipe de Cineclub Vilafranca. Bon dia.
Hola, bon dia.
La matinada de diumenge a dilluns, 75a gala dels Oscars de Hollywood. I déu-n'hi-do de com està d'obert aquest palmarès, eh? Almenys sempre hi ha un parell de candidatures que han arribat frec a frec i no sabem què passarà.
Sí, sí. En aquest cas, les que estan més obertes, la de millor pel·lícula, la de millor actor principal i la de millor actriu principal, són les que estan més obertes i més després del que va passar aquest passat diumenge a l'entrega dels SAG Awards, que són els premis del sindicat d'actors, que justament Timothée Chalamet va guanyar el premi a millor actor per davant d'Adrien Brody, que era el gran favorit. Demi Moore va guanyar el premi a millor actriu per davant de Mikey Madison, que la lluita continua estant així. Fins a l'últim moment jo crec que estarà bastant igualada.
Aquests quatre arriben empatats als Oscars, no? No sabem què hauran votat els acadèmics. Fins a l'última hora estan frec a frec.
Correcte, correcte. O sigui, es parla molt de sorpresa de Timothée Chalamet per una pel·lícula que veurem ara a continuació, que és A Complete Unknown, que s'estrena avui. I bé, i Mikey Madison ha guanyat l'Independent Spirit Award i el BAFTA. Demi Moore ha guanyat el Globus d'Or, ha guanyat també el SAG i ha guanyat també altres premis, per tant està la cosa bastant oberta.
Mikey Madison surt a Anora.
Anora, sí. Ella és Anora, de fet.
Ella és l'Anora.
Sí, sí.
I peli, perquè he sentit que Conclave ha agafat embranzida, no sé si a causa de l'ingrés del Papa.
Sí, sí, sembla que, bueno, o sigui, la gran sorpresa, sens dubte, d'aquests SAG Awards va ser que el premi a millor repartiment, que és l'equivalent a millor pel·lícula, va ser per Conclave, just quan Anora doncs, venia de guanyar diverses coses. Venia de guanyar els Independent Spirit Awards, també, a millor pel·lícula. Havia guanyat els premis del sindicat de directors, els del sindicat de guionistes. Vull dir, semblava ja la gran favorita i, de sobte, el SAG Awards, el premi a millor repartiment, que és l'equivalent a millor pel·lícula, el guanya Conclave. Per tant, està la cosa bastant oberta. També es comenta que el sistema de votació dels Oscars, que a vegades fa que hagin d'ordenar les pel·lícules de més favorita a menys favorita, doncs podria deixar sense premis en hora, o sigui que de cara al diumenge està absolutament tot obert.
I què passarà amb Emilia Pérez i Carla Sofia Gascón? Perquè finalment Netflix diu que li paga i que pot assistir a la gala. I si fa aquest moviment Netflix, potser és perquè li ha arribat algun rumor que tenen opcions o és màrqueting i prou?
Bueno, després parlarem d'Emilia Pérez, vull dir, però bueno, sí que està confirmat que Carla Sofia Gascón assistirà als Oscars, però jo crec que no serà tant per rebre el seu Oscar a millor actriu, sinó per rebre un altre dels premis. Que després, bueno, sí,
entrem,
si voleu.
Entrem, si vols.
Faig ja la meva...
Fes porra.
Bé, jo faig la porra, però jo no puc fer la travessa.
La travessa dels Oscars del Kubrick?
La travessa dels Oscars del Kubrick no la puc fer, llavors...
Ets part de l'equip, per tant, estàs vetat.
Estic vetat, per tant, bueno, tot i que... Bueno, o sigui, jo ara vaig a dir quins serien els meus guanyadors.
Els teus Oscars ideals, eh?
Els meus Oscars ideals. Jo, millor pel·lícula, li donava The Brutalist, perquè... És a dir, Anora també m'agrada molt, és una grandíssima pel·lícula, però jo crec que és una mica més rodona de Brutalist. Millor direcció jo li donava a Brady Corbett per The Brutalist, que Anora també està superben dirigida, però The Brutalist jo crec que està algú més ben dirigida, tot i que hi ha la intenció des del començament de fer una pel·lícula gran. Millor actor, jo personalment apostava per Adrien Brody, també crec que fa un paper que s'ho mereix.
The Brutalist.
The Brutalist, també. Millor actriu, jo li donava, sens dubte, a Mikey Madison per Anora, que fa una interpretació extraordinària. Va prendre...
Però ja té temps, no? Com dèiem, amb,
sí, però...
amb els Goya i la Vilarasau.
Sí, sí.
I, en canvi, Demi Moore, se li acaba el temps.
Bueno, ja, però És a dir, o sigui, Demi Moore està notable a la substància, però és que Mikey Madison es va aprendre a ballar com una treballadora sexual de veritat i va aprendre rus expressament per preparar-se al personatge. O sigui, ja es nota que hi ha una feina molt, molt gran i, a més, vull dir, aquesta noia no era del tot una desconeguda. Ja havia sortit a Érase una vez en Hollywood de Tarantino, a l'escena final feia d'un dels Manson, havia sortit a Scream, vull dir, ara definitivament ha explotat com a actriu, però realment jo crec que es mereix el paper perquè ella és Anora, de fet. I millor actor secundari, jo val a dir que no he vist a Real Pain, per tant no puc jutjar la interpretació del gran favorit, però jo personalment li donava Guy Pearce per The Brutalist, que crec que és un gran actor i aquí fa un gran paper. Millor actriu secundària, m'està bé que guanyi Zoe Saldana per Emilia Pérez, perquè el primer cop que vaig veure la pel·lícula vaig pensar quin paperàs que fa Zoe Saldana en aquesta pel·lícula, tot i que també m'agrada molt com ho fa Felicity Jones per The Brutalist. Millor pel·lícula estrangera, doncs ara sí, anem a Emilia Pérez, i jo crec que millor pel·lícula estrangera, jo personalment crec que s'ho mereix Emilia Pérez, al marge de totes les polèmiques que ha generat. I, de fet, estarà la cosa entre Emilia Pérez i On Estoy Aquí, però possiblement acabi sent... Si es pot endur alguna estatueta, a més d'aquesta de millor actriu de repartiment, és la de millor pel·lícula estrangera. Millor pel·lícula d'animació, jo apostaria per Flow, de Jean Silvalodis, la pel·lícula aquella letona que vam comentar fa unes setmanes. I millor banda sonora, aquí sí que estic d'acord en que Conclave tenia una molt bona banda sonora, ja també nominada Wicked, que també és així més musical, però millor, Conclave tenia una molt bona banda sonora.
I el biòpic de Dylan, que després comentarem, no està nominat com a banda sonora?
Crec recordar que no.
Carai.
Diria que hi havia The Brutalist, Conclave, sí. Wicked, i ara no recordo si ha complit
el nom. I destaques la de Conclave.
Jo no he vist encara complit el nom perquè s'estrena avui, però... Sí. Però jo, jo destaco que Conclave tenia una bona música, sens dubte. Uh-huh. I, seran uns Oscars marcats doncs, per l'absència de Gene Hackman, que guanyador de dos Oscars, per The French Connection i per Sin Perdón, que ens va deixar ahir, amb una grandíssima filmografia, això, The French Connection, Sin Perdón, La conversació de Francis Ford Coppola, el Superman de Richard Donner, també, Los Tenenbaums de Wes Anderson, vull dir, un gran actor que ens ha deixat amb 95 anys. Per causes encara una mica desconegudes.
Una mica de Hollywood.
Que s'estan investigant.
Sí, estan sortint pistes. I abans d'aquests Oscars ha tingut lloc el primer gran certamen cinematogràfic europeu de l'any, que és la Berlinale.
Sí. Un festival on el cineasta independent americà Todd Haynes, director de Lejos del Cielo, director de Carol i recentment de Secretos de un Escándalo, amb Natalie Portman i Julianne Moore, presidir el jurat i li ha donat l'os d'or a la pel·lícula noruega Dreams.
Sí, perquè el director és impronunciable.
Sí.
Dag Johan Haugerud, o una cosa així.
Sí. Li ha donat Todd Haynes li ha donat l'os d'or a la pel·lícula noruega Dreams, Sex Love, un os d'or una mica polèmic, perquè que alguns han tatxat de decebedor, tot i que s'haurà d'esperar una mica a veure la pel·lícula per veure si és un os d'or merescut o no. Però és un canvi respecte als anys anteriors, perquè els dos anteriors ossos d'or, els del 2023 i 2024, els havien guanyat documentals i ara justament torna a guanyar una pel·lícula de ficció. Llavors, aquí hi ha un canvi.
I una pel·lícula espanyola, Sorda,
sí.
També ha sortit molt ben parada.
Sí, Sorda, d'Eva Libertà, amb Álvaro Cervantes, que crec que és una òpera prima, ha anat a la secció Panorama i s'ha endut el Premi del Públic. Aquesta, sens dubte, la projectarem quan s'estreni a l'abril. I sí, ha sigut una de les pel·lícules destacades. També és destacable el Premi a Millor Direcció per una pel·lícula xinesa que ha agradat molt, que es diu Living the Land, que ja té distribuïdora aquí a Espanya. El Premi a Millor Interpretació per l'actriu Rose Byrne, que era la protagonista d'Insidious i també havia sortit en pel·lícules com X-Men Primera Generación. Ha guanyat el Premi a Millor Interpretació per una pel·lícula d'A24 que es diu If I Had Legs, I'd Kick You, que es veu que és una comèdia així una mica experimental, i l'actor Andrew Scott, que tenia experiència sobretot en televisió, en sèries com Sherlock o Fleabag, ara recentment va fer una per Netflix que es deia Ripley, ha guanyat el premi a millor interpretació secundària per l'última pel·lícula de Richard Linklater, el director de Boyhood i Antes de l'amanecer, Antes de l'atardecer, Antes de l'anochecer, que es diu Blue Moon. Bé, doncs, ha acabat amb el premi a millor interpretació de repartiment per Andrew Scott.
Així ha anat a grans trets el palmarès de la Berlinale i hem fet pronòstics d'aquests Oscars. Veurem què acaba passant. Anem per les estrenes perquè arriben pel·lis que estan nominades als Oscars encara. Amb quina comencem, Miquel?
A Complete Unknown.
Bob! Bob!
Mr. Bob Dylan!
200 personas y cada una de ellas quiere que sea alguien diferente.
¿Y cómo cantas?
Lo que hago yo es evadirme a otro lugar. Pero soy un extraño ahí.
How does it feel to be on your own? With no direction home.
Timothée Chalamet es posa la pell d'aquest Bob Dylan dels inicis, dels seus primers anys de carrera.
Sí, sí, perquè la pel·lícula no cobreix tota la seva vida al complet, sinó els seus primers anys i com passa de ser dels seus inicis en el folk a passar-se al rock elèctric, definitivament. És una pel·lícula que dirigeix James Mangold, que és, justament ja tenia experiència fent biopics musicals perquè va dirigir el biopic de Johnny Cash, En la cuerda floja, que justament Johnny Cash també apareix a Complete Unknown, interpretat en aquest cas no per Joaquin Phoenix, que hagués sigut molt maco, sinó per l'actor Boyd Holbrook. I bé, i també és el director de dues de les aventures en solitari de Lobezno, Lobezno Immortal i Logan, Le Mans 66, i recentment, fa un parell d'anys, va rellevar Spielberg a l'última entrega d'Indiana Jones, Indiana Jones i el Dial del Destino. Per tant, un director amb experiència, sens dubte. I en aquest cas, doncs bé, A Complete Unknown, doncs, bé, s'ambienta en l'escena, amb la influent escena musical de Nova York de principis dels anys 60 i parla, doncs, de l'ascens a la fama de Bob Dylan amb 19 anys i, bueno, i com culmina el 1965 amb la seva actuació de rock elèctric al Newport Folk Festival. I bé, i bàsicament és una pel·lícula que es veu que retrata a Bob Dylan com un autèntic narcisista, com un autèntic tòxic, i que fa un, bueno, un retrat, bueno, el retrata com una persona bastant menyspreable. Però bé, però es destaca sobretot aquesta interpretació de Timothée Chalamet, que ha estat 5 anys i mig per preparar-se el paper.
Aprenent a tocar la guitarra i a cantar, perquè sí, sí. És ell qui ho fa.
Total, total.
Una passada.
Sí, sí, però a més... Un Timothée Chalamet que veiem en un... Això és el que més es destaca, que aquest Bob Dylan no té res a veure ni amb el Paul Atreides de Dune ni amb el Willy Wonka de Wonka. És a dir, és un personatge completament diferent per Timothée Chalamet, que, sens dubte, és qui li pot treure ara mateix l'Oscar a Adrien Brody.
Si hi ha un pro, és la durada?
Sí, bastant. 2 hores 21 minuts. Es destaca que és una mica llarga. Però bé, també es destaca que és una pel·lícula que encara val prou la pena, sens dubte. Es veu que també està molt bé Edward Norton, Mònica Barbaro i els altres actors. Boyd Holbrook també es veu que ho fa bastant bé.
Sí, sí, Chalamet està superlatiu, diuen que enganxa, que ens té allà enganxadíssims, però que la direcció actoral de tots els actors és impecable i que estan tots molt i molt bé. A Complete Unknown, el biòpic d'aquests primers anys de Bob Dylan. Tenim més pel·lis.
Sí. El secreto de l'orfebre.
Ya cerrado. ¿Te vienes?
No, no puedo. Tengo que acabar esto. Al final me voy mañana.
¿Vas a parar en Vila Santa?
Hace muchos años pasé aquí el mejor verano de mi vida.
Voy a hacer prácticas en el periódico.
O el peor. Según cómo se mire.
Es una historia muy romántica.
Es una catástrofe.
He venido a resolver unos asuntos familiares.
A mí me encantaría vivir uno de esos amores que atraviesa el tiempo.
Si vuelves a ver a ese, a mí no me ves más.
En el fondo eres una cobarde.
Els protagonistes del Secreto de l'Orfebre són els mediàtics Mario Casas, i Michelle Jenner.
Sí, sí, correcte. És l'adaptació d'una novel·la o curta homònima d'una autora que es diu Elia Barceló i bàsicament parla d'un orfebre que viatja des d'Espanya a Nova York fins a per una exposició sobre la seva obra i de camí passa pel seu poble natal on 20 anys enrere va tenir un romanç en la seva joventut amb una modista que va marcar la seva vida per sempre i d'alguna manera doncs, es retroba amb ella. La modista en aquest cas és Michelle Jenner i està dirigida per la directora Olga Osorio, que es veu que feia 10 anys que pensava en com quedaria aquesta novel·la curta homònima d'Elia Barceló adaptada al cinema. I bé, i es destaca doncs, que és una història sobre la nostàlgia i sobre aprendre a estimar, un romanç d'època que fa honor amb aquesta novel·la en la qual es basa.
L'elenc, a banda de Mario Casas i Michelle Jenner, diuen que permet connectar tant espectadors més joves com a d'altres de més madurs, perquè fa salts en el temps, no? Fa una mica de joc de viatge en el temps.
Sí.
I tornem a la seva joventut, quan s'enamora, a l'actualitat...
Sí, sí. Bueno, es veu que ja... Bueno, clar, no volia parlar d'això perquè em semblava que era entrar una mica en detall sobre la trama.
Massa spoiler.
Sí, però sí, sí, es veu que en un moment donat pues, hi ha com una mena de tempesta o algun esdeveniment... Bueno, algun
fenomen,
canvi en el...
No?
Sí, algun fenomen. I de sobte viatja en el temps i se'n torna a èpoques anteriors per veure com era aquest amor seu de la joventut.
Diuen que és una producció elegant, molt ben construïda i molt curosa amb tots els detalls al reconstruir aquestes diferents èpoques. El secreto de l'orfebre. Fes-nos més propostes.
Amenaza en el aire.
Agente Harris, Daniel Booth, espero que le guste volar.
Nunca he volado con un fugitivo.
Testigo, no un fugitivo.
¿Preparados?
¿Siempre se mueve tanto?
Se va acostumbrando. Moretti está decepcionado contigo y te quiere muerto.
Oh, mierda.
¡Cuchillo! ¡Mayday, Mayday! Estamos en peligro. Dime cómo pilotar esto.
¡Presta atención! ¡Esto es brutal!
¡Vamos!
Aquest és el blockbuster de la setmana?
Sí, sí, és la pel·lícula d'acció, el thriller de la setmana, i és l'última pel·lícula, ni més ni menys, que com a director de Mel Gibson.
Que feia uns quants anys que no dirigia, no?
Sí, sí, bueno, una de les últimes més destacades que va fer va ser Hasta l'últim hombre, però ara feia uns quants anys que no es posava darrere de la càmera, i es posa per fer una pel·lícula, pel que diuen, més que solvent. Vull dir, es veu que són 90 minuts de... és una fantàstica sessió de cinema de només 90 minuts, una pel·lícula la mar de solvent, la mar d'entretinguda, per acompanyar un entreteniment sense fissures, que se salta en tot moment la verosimilitud, però s'enorgulleix fins i tot de saltar-se la verosimilitud. I sí, sí, sens dubte, una pel·lícula molt eficaç, amb Mark Wahlberg que es marca un bon dolent. Vull dir, és una pel·lícula més que interessant, la de Mel Gibson.
Tres elements, una avioneta de càrrega, un telèfon i una perruca, i amb aquests tres elements pràcticament et mantenen amb tensió i entretingut fins al final, i això té mèrit.
Sí, sí.
Anem per més estrenes.
Mi única família.
Mírala! ¿Te has visto la cara? Trabajas cara al público, manipulas su comida.
Basta, por favor.
Y tú calla y métete en tus asuntos, cuello de avestruz.
Todos con sonrisa de bobalicones son insoportables.
Mamá, voy a salir.
¿Y a dónde vas?
A pasear.
Van a acusarte de merodear con intención de delinquir.
Me ha llamado tu hermana.
¿Quién?
Santel.
Sé quién es mi hermana, gracias. ¿Cuándo vas a madurar?
¿Tienes alguno para mí?
Sí, Jesús.
I com rondina aquesta protagonista, és que és un non-stop.
Sí, sí, es veu que és una pel·lícula que comença així de manera una mica hilarant fins que de sobte comença a fer una mica de mal, aquesta pel·lícula. O sigui, és l'última pel·lícula de Mike Leigh, el cineasta britànic que... va guanyar la Palma d'Or del Festival de Cannes per Secretos y Mentiras. És també el director de Mr. Turner, el biòpic sobre el pintor que va protagonitzar Timothy Spall. I en aquest cas es reuneix un altre cop amb una de les actrius de Secretos y Mentiras, que és Marie-Ange Baptiste, que interpreta amb aquesta dona protagonista per qui la vida és una lluita constant, plena de dolor, que es baralla absolutament amb tothom, es discuteix amb tothom, amb la caixera del supermercat, amb el dentista, que el marit ja no sap com tractar-la, que el fill gairebé no diu res i es passa tot el dia passejant per la ciutat sense cap mena de rumb, i només sembla que la seva germana la pugui entendre i la pugui ajudar amb aquesta dona. Llavors, vull dir, és la pel·lícula... Es va presentar al darrer Festival de Sant Sebastià, a concurs. És una coproducció entre Regne Unit i Espanya, perquè també hi ha involucrada el grup Media Pro. I això, i és una pel·lícula amb la qual Mike Leigh torna doncs, al drama domèstic, que d'alguna manera el va posar al mapa en el seu moment i que ens pregunta si podem sentir empatia per una persona que en el fons és totalment desagradable.
Complicat, eh? És difícil de veure, és molt dura, però sí que diuen que és interessant i instructiva. I una última pel·li.
Nosotros.
Hola, soy Ángela. He estado en tu conferencia, imagino que te acordarás.
Me acuerdo. Te he estado buscando, pero no sabía tu nombre.
Quedamos en 5 minutos en recepción.
Vale.
Genial.
Hasta ahora.
¿Te vas a ponerme a explicar otra vez cómo tengo que educar a mi hija?
No te aguanto.
¿Te vas a separar otra
vez? Què els passa a aquesta parella que formen aquest Nosotros?
Bé, doncs que... Bueno, és una pel·lícula que fa com una dissecció de la parella, però començant pel final. És a dir, és una parella que es van enamorar, van ser feliços, van tenir fills, però en el moment de la ruptura doncs es pregunten que on es va torçar tot, què va ser exactament el que va passar. I bé, i d'alguna manera lluiten contra el pas del temps, les interferències del desig o la idealització de l'amor. Llavors és això, una història d'amor que comença pel final i una pel·lícula doncs, delicada, trista i que això, que dissecciona el que implica estimar i voler estimar algú. És una adaptació d'una novel·la que es diu Feliz Final, d'un autor que es diu Isaac Rosa.
I mostra un Bilbao molt modern i una mica de postal.
Sí, sembla que sí, però en general tenia bones crítiques aquesta. Vull dir, es veu que val bastant la pena aquesta anàlisi que fa de l'amor.
Acabem repassant quines pel·lícules podem veure al Kubrick i a l'Assassí.
Sí, doncs a Complete Unknown es farà el Kubrick segur a partir del 14 de març, aproximadament. La idea seria poder combinar amb una altra pel·lícula. El Secreto de l'Orfebre ja està confirmada a l'Assassí a partir de la setmana que ve, el divendres que ve, 7 de març. I Mi única família també es farà segur, perquè ja la tenim anunciada fa temps, però amb una data encara per concretar i a l'Assassí. I bàsicament us esperem aquest cap de setmana. Primer el Kubrick amb Paddington Aventura en la selva, en castellà i en català. I a l'Assassí us esperem avui a les 9, última sessió de Memòries d'un caracol, i el cap de setmana l'última reina, que comentàvem la setmana passada.
Et llevaràs per veure els Oscars?
Ho estic dubtant.
Estàs valorant.
Ho estic valorant, és per no anar tan cansat el dia següent, però podria ser. Ja, si no, ho comentarem aquí la setmana que ve.
I tant, divendres en parlem. Gràcies, Miquel, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. So loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel?
Bon dia, són 2:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Fem un darrer repàs a l'actualitat penedesenca dins les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. La memòria del Centre d'Informació per a Treballadors Estrangers constata que hi ha segregació laboral per motius d'origen a Catalunya. Les dades del 2024 de l'oficina del CITE a Vilafranca coincideixen amb les de les altres 32 oficines que té el sindicat Comissions Obreres a Catalunya. Constaten que el perfil majoritari de persones ateses són dones d'origen llatinoamericà, sense papers i que treballen de forma irregular en el sector de la llar. A aquest perfil se li sumen treballadors i treballadores del sector terciari vinculat al turisme, també en situació irregular. L'oficina de Vilafranca ha atès aquest 2024 125 persones, 56 homes i 69 dones. La majoria de consultes han estat per l'arrelament social, la renovació de l'autorització de treball i l'arrelament per formació. Un 73,6% de les persones usuàries no tenien la situació legal regularitzada i gairebé un 83% estava treballant sense autorització. Èxit de la xatonada popular a Cunit. El passat dissabte, Cunit va celebrar amb èxit la xatonada popular, un esdeveniment molt esperat que s'ha recuperat després de 15 anys. L'afluència de públic va ser destacada i es van vendre totes les racions de xató, demostrant així les ganes de la població de gaudir d'aquesta tradició gastronòmica. A més, el taller d'elaboració de xató va ser tot un èxit, amb una gran participació per aprendre els secrets d'aquest plat tan típic de la zona. Cunit, que torna a formar part de la ruta del xató, referma així el seu compromís amb aquesta tradició culinària. Gràcies a la participació de la Rosseria i l'Hotel Adia, aquesta xatonada popular ha estat un èxit, aportant el seu suport i compromís per fer-ho possible. Amb aquesta gran acollida, la xatonada popular torna a Cunit amb força i la vista posada en futures edicions. Castellví de la Marca serà la seu del campionat estatal de RoundNet aquest 2025. Durant aquest cap de setmana, el camp de futbol municipal de Castellví de la Marca serà escenari del Màster de Barcelona de RoundNet, un dels quatre grans tornejos del circuit estatal d'aquest esport minoritari. La competició es farà durant tot el dissabte fins a les 7 de la tarda i el diumenge de 8:45 del matí a les 3 de la tarda. Per qui vulgui descobrir i provar aquest esport, s'organitzarà un torneig social d'iniciació el dissabte de 10 a 1 amb inscripció prèvia. El RoundNet, també conegut com a Spikeball, és un esport relativament recent que consisteix en un enfrontament de dos contra dos, els quals, amb una xarxa circular, han de fer rebotar una pilota petita de plàstic sense que toqui el terra. I acabem explicant-vos que Subirats prepara una xerrada-taller sobre l'envelliment femení pel 8M. En el marc del Dia Internacional de les Dones i en el conjunt dels actes organitzats per l'Ajuntament de Subirats, l'equip multidisciplinari Millora't ha ideat la xerrada-taller Com envellim les dones, a càrrec de la metgessa i gerontòloga Àngels Cerarols i la periodista i escoltadora Montse Bueno, que es durà a terme dijous a les 6 de la tarda al Subigran d'Ordal. En aquesta xerrada-taller s'explorarà de forma eminentment pràctica les diverses maneres en què l'envelliment afecta els homes i les dones, així com a entre dones de diferents contextos, des d'un punt de vista físic, emocional i social. La trobada té una durada d'hora i mitja i està pensada per a tot tipus de dones que vulguin ser conscients de tots aquells factors que poden ajudar-les a envellir amb qualitat de vida i de tots aquells que poden dificultar-ho.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:45.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Acabarem amb l'agenda del detall, que inclou dues recomanacions. D'una banda, avui comença un dels carnavals més esperats del Baix Penedès, el de Calafell, que compta amb un total de 4 rues durant el cap de setmana. Per conèixer tots els detalls, tornem a Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo.
Doncs sí, Sílvia, continuem parlant de Carnaval com ho estem fent aquestes darreres setmanes, perquè, com bé deies, precisament avui s'inicia el Carnaval Xuriguer a Calafell. Per parlar-ne, doncs, en tenim a la Lluïsa Lastra. Ella és regidora de promoció de la ciutat de l'Ajuntament de Calafell. Molt bon dia, Lluïsa, com estàs?
Hola, bon dia, què tal? Bé, bé.
A punt que esteu ja d'aquest Carnaval Xuriguer enguany amb canvis, oi?
Sí, hem fet un 4 canvis, a veure... de fet, ja ho havíem deixat així planificat ja l'any passat. Al finalitzar el Carnaval, nosaltres, com que sempre fem llavors reunions a què són amb els diferents els grups que hi participen i també amb els diferents ajuntaments a què acostumem a treballar conjuntament pel Penedès Marítim, doncs nosaltres ja vam dir que faríem l'aposta d'agafar i d'adelantar-lo d'horari. Ja feia 2 anys ja que ho anàvem parlant amb l'Ajuntament de Vendrell i com que vèiem que tant el que és a Cunit i Cubelles doncs, tenien també els horaris, sense era el dissabte a la tarda i no hi havia cap problema. La gent, uns anaven a una zona i els altres anaven a l'altra. Com que sempre tenim moltíssims grups que s'inscriuen i després et sap greu sempre a tenir d'agafar molts i dills que no poden sortir, doncs vam dir, mira, ja ha marcat precisament per als dos municipis que puguin agafar i que puguin sortir les carrosses, que són unes a Vendrell i unes altres a Calafell. A més que a Calafell tenim l'avantatge que tenim 4 rues, amb la qual cosa doncs, unes poden anar ja el divendres i el dissabte poden sortir a Calafell, el dissabte o el diumenge. Llavors, per això vam decidir-ho amb els diferents grups, vam apostar per això i així... El que fèiem, les activitats que fèiem el dijous a la tarda, les hem passat totes ja el divendres. Llavors comencem el divendres a les 5 de la tarda amb el que són les activitats infantils a la plaça Catalunya, a dalt al poble, amb animació, amb xocolatada, amb un grup de música també. I llavors seguidament, doncs, a 8:15 de la tarda, llavors ja iniciem el que és amb la rua. Amb la rua que sortirà de dalt al poble, el mossèn Jaume Tovella, a la zona d'on està el 75, doncs aquella zona seria de concentració i ja de sortida.
Anna Cabas, heu fet una modificació, diria, no?, amb aquest concurs de coreografies i
sí,
la fi de festa,
sí, sí.
No?
Exacte. Al finalitzar, sempre acabem allà a la zona del pavelló, s'acabarà igual, i el que fem és, els hi deixem el que són amb els grups, doncs una estoneta que puguin estar allà doncs, fins a les 10:30 del vespre, i llavors comencem el que és al carrer Monturiol, els grups que volen, que s'apunten, doncs llavors poden desfilar, és un concurs de coreografies, el fem al carrer Monturiol, i hi ha una miqueta, doncs, un DJ, un DJ dels 40, i també tenim una miqueta, doncs, que bé, l'animació, no? La part de què seria tot els llums, el focus, un speaker que és molt divertida. Ja, quan, els que vingueu ja ho veureu. És la mateixa que vam tenir també per l'any passat, per quan vam fer el diumenge el concurs també. I els que vinguin i ho vegin ja veurà que s'ho passaran bé.
Això avui, demà dissabte, comenceu
sí.
Ben d'hora amb la ruada segur de Calafell, no?
A les 12:30 comencem la zona de Pau Casals i d'allà acabarem baixant per la platja fins a arribar a la zona del port.
De fet, Lluïsa, aquest és un altre dels canvis que vau plantejar fa 2 anys ja pel fet de que quedava molt desangelada, no? La ruada segur de Calafell acabava la del Vendrell, marxaven cap a segur de Calafell i no sé si hi havia hagut fins i tot queixes, no?, de que hi havia trams que la gent, doncs clar, amb el fred que fa amb aquestes dates, doncs no acabava de lluir, no?, potser...
Exacte, per això vam canviar-ho l'any passat, vam modificar i vam passar-ho en comptes de que era el divendres a la nit, en aquest cas, doncs ho vam passar el dissabte al matí i ho vam fer l'itinerari a l'inversa. Llavors, al ser així al matí migdia és molt còmode. De fet, l'any passat ens vam trobar que en tot el camí, en tota la rua, hi havia gent a tota la zona. Cosa, i a més també estaven tots els participants, que antigament, quan era el divendres al vespre, que venien de Vendrell, ens trobàvem que a vegades, a part que t'arribaven molt tard, la gent ja marxava perquè per l'hora que era, et trobaves que potser t'arribava la carrossa i no li havia donat temps a arribar la gent del grup. N'hi ha grups que són de 200 i 250 persones.
Sí.
Llavors, clar, a vegades t'arriba la carrossa, però llavors aquesta gent ha d'arribar, ha d'aparcar i preparar-se per desfilar. Llavors, a nivell logístic és complicat. Llavors, per això sempre intentem anar parlant tots per poder fer aquests canvis, quadrar-ho i que sempre sigui el millor possible per tots.
Clar. Demà dissabte també hi haurà Carnaval Infantil al pavelló Jaume Vilamajor de Segur de Calafell.
Això a la tarda.
Això a la tarda, ja.
Si no parem, no parem. Això el dissabte a la tarda. Que, a més, tothom que ve al pavelló, doncs tots els infants que venen disfressats es troben que també tenen un petit berenar, una bosseta de record de Calafell amb un petit berenar i l'animació d'un grup que tenim també allà per divertir-nos.
I ja la
nit... Exacte, el passeig marítim. El passeig marítim. Sortim de la zona d'allà de l'estanc i llavors fem tot el que és el passeig marítim, arribem allà a la zona de cofreria i acabaríem on està, doncs, la zona de l'àncora, l'esquineta.
I per finalitzar diumenge, entre cometes finalitzar, perquè després que acabi aquest diumenge et preguntaré pel següent que queda.
Pel Cos Blanc.
Exacte.
Sí. Doncs el diumenge el que tenim surt de la mateixa zona del dissabte al vespre, surt de la zona del passeig marítim a l'alçada de l'estany i la diferència que hi ha és que en aquest cas és a la tarda. Llavors són 6:15 de la tarda, és molt bona hora també per poder gaudir de la família. El del dissabte a la nit és més de gent jove i en aquest és més familiar. De fet, inclús amb els grups ho veus que desfilen molta canalla, igual que el del dissabte al matí.
Clar.
El del dissabte al matí tens molts nens que t'hi van i la veritat que sins tothom gaudeix de la festa, els petits i els grans.
Clar que sí.
I a l'acabar, bueno, quan arribem a l'alçada d'on està la cofreria, allà el que tenim són unes pantalles, televisions, focus, val? També una miqueta d'animació. I allà el que trobem és que s'esplayen una miqueta més per fer la coreografia, surti televisar per diferents televisions locals i aquí és on hi ha també el concurs on es valora doncs, una miqueta tot. Tant el que és es valora els grups, es valora la part del vestuari, de les coreografies, una miqueta, ja us dic, és el global. I el jurat el tenim distribuït en tota la rua, no està concentrat en una zona sola.
Vale, per tal que no sigui quan es vulguin lluir, sinó que vagin fent les còrios, no?, i que no es cansin entre cometes.
Exacte. Bueno, i així ens ho és, diguem, tota la zona de la desfilada queda molt lluit. Sempre els hi deixem un petit espai quan ja estem a la part final, que seria el trossellà que acaba arribant a la via, a mossèn Jaume Soler, que allà doncs, ja poden anar més a la seva i potser doncs, ja no hi ha coreografies perquè disfrutin, perquè vagin, s'ho passen bé. El públic està al passeig.
Sí, està clar.
Allà és com la seva estoneta. El mateix que dèiem del divendres a la nit, avui a la nit, que fem anar al pavelló, que estan ells amb una miqueta de música i és com una festa per ells.
Clar.
Que tothom gaudeixi, que també disfrutin ells.
I tant que sí. I acabeu la festa grossa amb la festa de Cos Blanc el dia 15 de març.
Sí, l'hem agafat i en comptes de passar-la la setmana de després, ¿vale?, que és quan sempre acostumem a fer-ho, l'hem passat al cap de 2 setmanes. En aquest cas ens coincidia el que era amb la Copa del Rei de Hockey i a nivell de seguretat doncs, vam veure millor de deixar una mica d'espai per poder-ho controlar tot. I també l'hora doncs, pels grups que també els hi anirà bé. Perquè, clar, no ens oblidem que el diumenge, o sigui, el cap de setmana següent, diumenge, no, el dissabte, que és quan sempre fèiem el Cos Blanc, tenim que també és el Carnaval de Bellvei, que també tens tres rues i llavors també van molt junts i així també podran gaudir més.
I llavors,
quan acabem, sí, valorarem i direm què fem, eh? Perquè ja també t'ho dic, eh? Si ho deixem després sempre 2 caps de setmana després perquè així ens puguin sortir millor o, bueno, com sempre ho fiquem a sobre de la taula i ho decidim amb els grups, ja us explicaré.
Sí, clar, no, això pot ser susceptible de canvis, lògicament.
Sí, per això. Però bueno, el d'aquest any, ja et dic, el per què s'ha ficat així 2 setmanes de després. I bueno, és una activitat que és molt, molt lluïda i és molt divertida perquè participa en tota la família. A nivell del que és els grups, les carrosses, van fent les coreografies, el que és en el carrer Monturiol, i a més el que tenim és que passa un grup, va caient tot el confeti, la música, tot l'ambient que tenim allà. I una vegada passa, tothom pot envair doncs, el carrer Monturiol amb tot aquest grapat de confeti que està plovent i llavors, doncs, clar, tots acabem sent una altra vegada petits.
Clar.
Tant els papes com els avis com els nens i fas la guerra de confeti.
Que xulo.
I llavors torna a arribar la següent carrossa i vas entrant i vas sortint així, vas interactuant. I ja et dic, és molt xulo, és divertit. El que farem això serà amb la primera volta. I després la segona volta sí que ho fem tot seguit, perquè tampoc s'allargui molt i tothom gaudeixi i tothom després pugui anar a sopar.
Clar.
És que l'any passat ens vam allargar molt.
Déu-n'hi-do. No, el que té que també teniu moltíssims grups. Enguany, quants grups teniu per finalitzar?
Pues, bueno, el que parlàvem al començament, no? A veure, nosaltres fiquem 50 grups, ¿vale? perquè es puguin agafar, fer les preinscripcions, anotar-se, i sempre ens trobem que sempre igualment es queda gent a fora, que llavors el que fem és els diem que deuen llistar d'espera, si per que sigui alguna baixa o alguna cosa, doncs llavors doncs, passa al següent de la llista. Tenim tots els dies complets i, per exemple, el diumenge crec recordar que hi ha 18 grups que estan en llista d'espera. Per això va bé poder agafar i poder mirar de que sempre recomanem, si no podeu sortir a Calafell, mira, aquell dia també hi ha en aquest lloc, en aquest altre.
Déu-n'hi-do.
Per això, més que res, perquè com que són quatre rues, doncs així que puguin anar variant i que tothom disfruti de la festa.
Déu-n'hi-do. Doncs, Lluís Alastra, sí. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Penedès en Xarxa. Que vagi molt i molt bé tot aquest cap de setmana, el dia 15 de març, amb aquesta festa final i res. Desitjar-vos un bon carnaval.
Bueno, igualment, moltes gràcies i res, a lluir tots a la festa, que segur que ens veiem amb alguna de les rues perquè cada any ens trobem.
I tant, seguríssim que sí.
Sí, sí. Bueno, petons per tot.
Gràcies, una abraçada, adéu.
Joieria artesana i literatura van de la mà en la última iniciativa que impulsa la Joieria Moner de Vilafranca, un concurs de relats curts que han batejat com Paraules que brillen. Li hem demanat que ens ho expliqui a la Gena Moner, directora creativa de Joieria Moner i cinquena generació. Bon dia, Gena.
Bon dia, gràcies per invitar-me.
I ara, en plaer, ets dona d'acció?
Sí.
No pares, bueno, quieta?
Sí, la veritat, sempre tenim el neguit, no?, la cosa de fer coses i de remoure una mica per activar la gent i que hi hagi moviment pel territori, i amb ganes de seguir fent coses.
No fa ni dos mesos de la campanya dels tortells enjoiats, que celebrava la segona edició, en vam parlar, i ara presentes aquesta nova iniciativa. Abans d'entrar-hi, deixa'm que et pregunti pel balanç d'aquesta segona edició dels tortells. Sí, què tal?
Doncs molt bé, la veritat. Bueno, les pastisseries igual van esgotar existències, o sigui, un èxit igual que l'any passat.
Dies abans alguna pastisseria ja no podia agafar més comandes.
Per això mateix, vull dir que superbé. La gent molt contenta igualment, tots esperaven doncs, que hi ha... Que torneu a fer, que no sé què. Sí, sí, ho vam fer i tothom molt content, i els que els hi va tocar supercontents també, perquè tenen una joia. O sigui que, bueno, tothom està content, jo també, ideal.
Aquesta segona edició, hi ha hagut tanta difusió, es creuen, bueno, tantes fronteres com la
no,
primera,
a veure,
que allò va ser trencador?
A veure, vull dir, a nivell periodístic, abans no hi entenia, ara ja hi vaig entenent, i si no és una cosa super... o diferent, o que s'ho agafen amb ganes o
sí,
tal,
sí.
I passa per primera vegada, llavors té molt d'èxit. Quan hi ha la segona vegada que es fa, que potser té més èxit, o sigui, és més important perquè es aconsegueix fer dues vegades i segueix tenint èxit, no? És que és més important fer una cosa de nou o que continuï. Però, clar, però a nivell periodístic ja s'ha fet,
la
ja s'ha dit,
prima.
Ja està, i com sí, ja no és una novetat, doncs ja no té tanta repercussió. Però no vol dir que perquè no tingui tanta repercussió a nivell periodístic no sigui, doncs, que sí que tingui repercussió a nivell local i a nivell, doncs, de comarca i de Vilafranca.
I més enllà, no? No sé, almenys en la primera edició hi havia algun guanyador de fora de les nostres comarques? No
sí,
sé com ha anat,
bueno,
aquesta segona.
No, ara no recordo exactament els guanyadors, però sí que n'hi ha d'altres pobles i depèn de si van a comprar el pastís, sigui d'on sigui, doncs serà d'allà el que li toqui, vull dir...
Tu deies, no és tan complicat arrencar una iniciativa nova com mantenir-la. I penses que hi haurà tercera edició?
Sí.
En tens ganes?
Sí,
o ja
sí.
Ho valoraràs?
No. Jo espero que sí. Vull dir, al final ja anem fent coses, no? Com aquesta també nova que hem començat, que la idea una mica doncs, és buscar accions que creiem que donguin notorietat al territori i que les puguem seguir fent i que quedin com claus, o sigui, com moments
calendari.
O el calendari, que aquí passa això, aquest mes passa això, aquest... i anar fent doncs, accions i que perdurin fins que veiem doncs, que no tingui sentit fer-ho, però jo no crec que... Espero que no arribi aquest dia.
L'última iniciativa, la nova iniciativa, en aquest cas, acabada de presentar fa 4 dies, és un concurs de relats curts, Paraules que brillen, expliquen
sí.
Com sorgeix aquesta idea.
Doncs...
Tu ja sabies que voldries fer més coses.
Sí, no, que sempre estem pensant, doncs, què fem? I llavors ens vam dir, a veure, Sant Jordi... literatura, llibres, i anàvem pensant què podríem fer. Llavors doncs, vam dir, mira, ja està, doncs farem un concurs que el premi serà una joia inspirada en el relat que sigui el guanyador. I, bueno, llavors, doncs, com això, anar pensant què fem, i vam decidir doncs, fer aquest concurs, que és un concurs de relats, i en les bases hem fet una petita pàgina web, paraulescabrillen.com, allà es poden consultar les bases, i doncs, el guanyador s'emportarà una joia inspirada en el seu relat. I també molt important, doncs, el jurat que tenim, que són tres dones també importants a nivell literari.
Tres primeres espases.
Sí, correcte. I doncs, també vam triar doncs, tres dones perquè nosaltres també som tres dones. I la meva mare, la meva àvia i jo, que estem a la botiga, doncs, fem-ho de dones. El text ha d'incluir la paraula joia. Bueno, tot... Doncs,
tot lliga.
Fem una mica buscant de lligar-ho tot i que tingui tot un sentit. I també molt contents amb la rebuda, tothom està molt content i tots els missatges que hem rebut, que hem rebut ja molts relats.
Ja tens molts relats.
Sí, sí, tenim molts relats, sí? Que no ens ho pensàvem, però tenim.
Mira que normalment aquestes coses s'animen a última hora.
Però sí, sí, però clar, hi ha molta gent que ja té relats
escrits. Ja té un relat al calaix, sí,
i que, sí. Dalt, i que modifica una miqueta i d'allò. I n'hi ha, doncs, que l'altre dia m'escriviu, no sé, ho he vist i soc clienta vostra i m'encantaria, no en sé gaire d'escriure, però m'agradaria molt, i jo, vinga, doncs va, anima't. I això, i no sé, no sé, ara m'he perdut una mica, no sé per què t'ho deia, que això, sí, ha tingut molta rebuda i la gent supercontenta quan els correus, que moltíssimes gràcies per vincular la literatura amb la joieria i gràcies per fer aquestes accions pel territori, i la veritat que rebre aquests missatges és el que més és més gratificant, que et dona més ganes de tirar endavant i de seguir fent coses així perquè la gent està contenta.
De nou tornes a ser trencadora.
Bueno, si mirem
perquè
de fer coses
literatura
diferents.
Perquè literatura i joieria artesana, sí, no és un binomi habitual, tampoc.
Per això busquem sempre de fer coses, bueno, doncs que...
Sorprendre, no?
Sorprendre una mica, sí, fer-ho divertit.
Deies que ja has rebut uns quants relats curts, forces. Quan acaba el termini de presentació? Fins quan hi ha temps?
Fins al 30 de març. I fins a arribar als 40 relats.
Ah, hi ha un topall.
Sí. Que, bueno, veurem, perquè n'hi ha bastants...
Si hi ha una allau, ho hauràs de valorar. Llavors,
sí, no sé què farem, ja ho pensarem. Però que això no faci que no, vull dir, que vagin presentant i que ja decidirem a veure com si fem alguna petita modificació o alguna cosa. Però, en principi, aquestes són les bases.
Per tant, l'entrevista és oportuna, jo pensava. Hi ha temps?
Sí, sí, hi ha temps, però, bueno,
millor,
però que es doni pressa.
Millor no esperar.
Qui es vulgui presentar, que ho faci ja, perquè ja anem bastant al límit. Clar, tampoc no sabíem quina
resposta
tindria, vull dir, si n'enviarien un, o de cop i volta n'enviarien molts. És que, clar, quan fas una cosa de nou, no saps mai i sempre intentes buscar les millors bases possibles, fer-ho de la millor manera possible. Veurem si té tant d'èxit la segona edició. Potser haurem d'ampliar més al llarg el termini i més membres del jurat que puguin llegir més i fer-ho més gran, ja veurem.
Ens deia la Gena que podeu consultar les bases a paraulescabrillen.com. De tota manera, sí que dir-vos que és un relat lliure, 3.000 caràcters amb espais, i deies tu, la clau és que ha d'incloure la paraula joia.
Sí, en el format que sigui, no ha de ser una joia. O sigui, pot ser, això és una, aquest nen és una joia, això és com una joia de viure, no sé. O sigui, el fet és incloure la paraula joia, sigui com sigui.
Escriure un relat no és fàcil, evidentment, no. Però el que trobo un repte és que quan decidiu quin relat guanya, es crearà aquesta joia inspirada,
sí,
en el relat. Això sí que el,
sí,
trobo un repte
no,
majúscules.
Sí, la veritat és que sí, però bueno, al final som experts en fer joies. Llavors, bueno, buscarem si el relat ja parla d'una joia, possiblement doncs fem aquella joia.
Si és un anell, si és,
sí,
una arracada...
Perquè, sí, si, no, si només inclou la paraula joia i no és, que això seria el més difícil, doncs, bueno, mirarem doncs, a veure qui, que jo què sé, doncs, si parla de que el cel era blau, doncs potser posem una pedra blava, no sé, serà llegir diverses vegades el relat i mirar aquest record d'aquell relat i fer una joia doncs, que recordi allò. Però ja et dic, com per nosaltres, entre cometes, és fàcil perquè ens dediquem a fer joies, per tant, ho tenim molt per la mà, això.
Ens parlaves abans del jurat, que has buscat tres dones, en homenatge a aquestes tres dones que esteu al capdavant de la joieria, la Gena, la mare i l'àvia. Aquestes tres escriptores són Eva Baltasar, Marta Carnicero i Clara Caraltó. Elles escolliran el relat guanyador. Què et diuen quan els hi fas aquesta proposta? Perquè és sorprenent.
Sí, sí, doncs bé, la veritat que s'ho prenen amb moltes ganes i també, doncs, com es coneixen entre elles, doncs vinga, si hi ha ella, jo també vinc, i fan una mica així com de pinya i els agrada molt la idea, perquè al final, doncs, bueno, és una cosa, entre cometes, no, a veure, no vull dir fàcil, però vull dir que s'han de llegir un relat i decidir un relat guanyador. I, bueno, no els hi fem fer, no les fem desplaçar, s'han de llegir relats i triar, doncs, quin és el que guanya. Llavors, doncs, bueno, estem infinitament agraïts que ens hagin dit que sí i que col·laborin amb nosaltres. I com dic, doncs, la rebuda que van tenir també els hi va semblar molt bé perquè doncs, és una idea diferent i per elles doncs, també és curiós, no?, poder llegir aquests relats que incloguin la paraula joia i triar-ne un doncs, que sigui el guanyador, doncs, també és una cosa doncs, que està bé i que si aquest concurs doncs, evoluciona bé i es va fer, bueno, doncs es pot fer fins i tot conegut i pot haver estat bé, haver sigut el jurat de la primera edició.
Les primeres, no?
Llavors, doncs, inicials. Bé, doncs sí, no, molt contentes, la veritat. I nosaltres també molt contents de que ens haguessin dit que sí.
I quan coneixerem, no tant el relat guanyador, que sí, en tenim ganes, però quan veurem aquesta joia inspirada?
Doncs bé, el relat guanyador es dirà el dia de Sant Jordi, per posar-ho dins d'aquest marc, però també vam estar parlant com ho fem, i clar, dic, a veure, dic, jo necessito un temps per fer la joia, l'hem de pensar i dissenyar i fer. Llavors donem 15 dies, que és un temps bastant rècord entre tot, però ja ho farem. Llavors la idea doncs, és que el guanyador ja ho sàpiga i tardarem doncs, uns 15 dies, posem cap a mitjans de maig o una mica abans, doncs, per fer l'entrega d'aquesta joia, que no sabem encara com la farem. Això està per veure, depèn de disponibilitats, si pogués venir algun membre del jurat, si no, si a veure com, no ho sabem.
Però en tot cas serà públic i tots sí, veurem
sí,
la joia.
Sí, 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 no, si no es pot, o sigui, no sé si el dia en si de l'entrega, pues, suposo que sí que serà públic, però si no pogués, doncs, igualment faríem fotos d'aquesta joia i potser segurament també doncs, ensenyaríem el relat. La veritat que no ho hem parlat, com encara queden dies, esperem que hi hagi el guanyador i a partir d'aquí doncs, veurem de quina manera el guanyador quan li va bé, també perquè ha de venir a recollir-ho, no? Llavors buscar disponibilitats i fer l'entrega.
Doncs amb moltes ganes de descobrir aquest relat guanyador, d'una banda, sí. I aquesta joia que s'inspirarà en aquest relat que guanyi aquesta primera edició del Paraules que brillen. També amb ganes d'una segona.
Sí, 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 amb ganes.
Com els
torpins. I de fer cosa, fer coses.
Gemma Moner, moltes gràcies per la iniciativa i per acompanyar-nos. Molta sort.
Gràcies a vosaltres.
Bailaremos sin parar.
Nosaltres marxem de Carnaval, perquè aquest és el cap de setmana de Carnaval per excel·lència, tot i que s'estira com un xiclet i encara podrem gaudir de moltes rues i propostes al llarg dels propers dies. Gràcies per acompanyar-nos, no només avui, sinó al llarg de tot aquest mes de febrer que acomiadem, i dilluns ens retrobem aquí, a les 9 i 6. Adéu-siau! I en la canyada suena una samba, escalada.